famós per grigonyar es poden trobar espècies gegantines, no? I ja m'estic llevant els dits.
Vés a la porra, cacarà! I vosaltres, desgraciats, doneu-vos per afortunats que el supercarrer més gran de tot l'univers hagi acceptat venir al vostre ximple programa de ràdio. Ningú no és perfecte, es diu? Ho sereu vosaltres, jo sí que sóc perfecte. Te toca!
Adéu, amics! A reveure!
Al llarg de l'any hi ha dies i setmanes especials. El Saló del Còmic de Barcelona, ara Còmic Barcelona, és un d'aquests moments. El fandom es reuneix en un llarg cap de setmana sota un immens pavelló envoltats de còmics, videojocs, exposicions, food trucks i tones de cafè. Ens esperen tres dies apassionants a la Fira de Barcelona, on podrem escoltar primeres figures del món del còmic en xerrades que prometen ser molt interessants, comprar o fullejar un grapat de còmics, fotografiar originals i fer alguna partideta a la Nintendo Switch. Avui parlarem del Còmic Barcelona amb l'Antoni Giral, assessor i comissari d'exposicions d'aquesta edició número 37. Mentre que la nostra productora, la Marta Sanz, ens farà una selecció de novetats de l'edició d'aquest any. Marta, benvinguda. O no? No ens faràs això al final?
No. Em sap molt de greu.
Doncs què ens faràs? Jo, escolta'm...
Bueno, si vols ho preparo ara, en un moment.
No sé, jo t'ho vaig dir, podríem preparar això pel programa
d'avui. Tens raó, i ara mateix m'he recordat i m'he quedat en blanc i he pensat, ostres, no he preparat això. Jo que havia mirat la Comic-Con de Las Vegas i què havia passat allà, i a l'April Fool, que ha estat aquesta setmana, i havia fet coses de famosos i famoses que feia temps que no feia, però bé.
Doncs ja està, un atac d'amnèsia, suposo.
Un atac d'amnèsia, sí.
Bé, tindrem...
Bueno, sí que he vist algunes editorials per part meva aquesta setmana, però clar, és que són tantes novetats...
Doncs ja està, secció de xafarderies...
No coincidiríem tampoc, segurament tu ja saps molt bé Marvel que treu...
T'ho dic perquè vagis buscant la sintonia de xafarderies, perquè esclar, no tenia preparat. Clar. Bé, també tindrem en Jacint Casademont i esperem que ell sí que ens porti les notícies calentes. I a l'espai de crítica destaquem sobretot Dumbo de Tim Burton, però també farem la ressenya d'un grapat d'estrenes recents. Qui us parla presentant i dirigint el Ningú no és perfecte, l'Ignasi Arbat. I abans d'anar directes al cinema, recordar-vos la nostra pàgina web ningunoesperfecte.cat, on trobareu totes les maneres, plataformes per escoltar i estar doncs, al cas del nostre blog de crítiques, per exemple, del Ningú no és perfecte. També tenim els nostres canals de podcast habituals. Estem a iTunes, estem a iVoox, simplement ens heu de buscar com a Ningú no és perfecte. Totes aquestes maneres també les trobeu a la nostra web. I, per descomptat, estem a xarxes socials, a facebook.com/ningunoesperfecte i a Twitter som @ningunoes. I anem directes al cinema.
Estrenes, tertúlia i notícies a la gran pantalla.
Te has escapado de casas de acogida en 6 condados.
Puedo cuidarme yo solo.
Cuando cumplas los 18... Dales una oportunidad, como ellos te la dan a ti. Este es Billy Batson. Haced que se sienta como en casa.
Parecen simpáticos, pero que no te engañen. Esto es un poco como Juego de Tronos.
¡Tío! Estoy de coña. Dirás, ¿por qué es tan siniestro? Es un niño de acogida con una minusvalía, lo tiene todo. Si pudieras tener un superpoder, ¿cuál elegirías? La peña elige volar. ¿Sabes por qué?
¿Para irse volando de esta conversación?
No, porque los héroes vuelan.
¿Qué pasa? ¿Necesitas una familia ficticia para que te defienda?
Vaya, lo siento, tío.
Això és Shazam. Després del fracàs de crear un univers de superherois compartit a l'estil de Marvel Studios, DC Warner ha optat per a produir pel·lícules que no estiguin connectades, i ho fa amb els personatges menys populars del seu catàleg, com és Shazam. Darrere la càmera trobem a David F. Sandberg, que fins ara relacionàvem amb el gènere de terror, realitzador de pel·lícules com Nunca apagues la luz i Annabelle Creation. Shazam narra la història de Billy Batson, un nen d'acollida de 14 anys que ha crescut als carrers i que quan crida la paraula Shazam es converteix en el superheroi adult Shazam. Tot i tenir un cos d'adult musculós i superpoderós, Shazam no deixa de ser un nen que fa tot allò que un adolescent amb superpoders faria. Però Shazam haurà de dominar ràpidament els seus incommensurables poders per enfrontar-se contra el malvat doctor Thaddeus Sivana. Jared Levy, que hem vist recentment a la sèrie de Marvelous Miss Maisel, és Shazam, mentre que Asher Angel és el seu alter ego Billy Batson. Mark Strong és el doctor Thaddeus Sivana i Jimon Hunsu, el mag que otorga els poders a Billy. Levy ha hagut d'engreixar 20 quilos de pura musculatura per interpretar el paper. Shazam és la pel·lícula amb més bona rebuda per part de la crítica d'ençà que va néixer el DCEU, que després de fracassar artísticament en tots els seus projectes, tot i que econòmicament és una altra cosa, sembla haver-la encertat per fi en Shazam. Així ho avalen uns tràilers magnífics que ens recorden a l'excel·lent Big de Tom Hanks i un 93% a Rotten Tomatoes ara mateix. La propera parada en el DCEU serà aquesta tardor amb Joker, protagonitzada per Joaquin Phoenix, que ja n'hem vist algunes imatges, tràilers, etc. aquests darrers dies.
Hoy en el bosque, Ellie ha descubierto un lugar encantador.
Un cementerio de animales.
Es donde enterramos a las mascotas y las recordamos. Aunque pueda parecer aterrador, no lo es. Lo más natural. Igual que es natural morirse.
El pueblo entero lleva generaciones usando el cementerio. Hacen una especie de ritual. No es un cuento de viejas.
No se ha visto en los árboles.
Son avisos. Las tribus indígenas los grabaron antes de huir. Les aterraba. Hay algo ahí. Viene de hace mucho tiempo. Ese bosque tiene algo ajeno a nosotros. Algo extraño.
Este gato estaba muerto.
Algo tres.
Cementerio de animales, des de l'adaptació cinematogràfica, ha dit Stephen King, està sent una font d'inspiració per tornar a adaptar algunes de les seves novel·les que només havien estat adaptades en la televisió en pel·lícules de sèrie B. Aquest darrer cas és el de Cementerio de Animales, o Pet Cementari, en original, un joc de paraules que es perd en la seva traducció. Els directors són Kevin Colch i Dennis Whitmire i està protagonitzada per Jason Clarke, John Lithgow i Amy Sedgwick. Els directors expliquen que, malgrat que la primera pel·lícula comptava amb el guió del mateix autor, Stephen King, han volgut que aquesta nova versió faci justícia al llibre, apropant-se més a l'obra original, i han inclòs coses que no estaven en la pel·lícula de 1989. Durant l'escriptura de la novel·la, King va posar-la en un calaix durant un any i quan la va tornar a agafar es va sentir pertorbat pel que havia escrit. Cementerio d'Animales ens narra la història del doctor Louis Creed, que després de perdre una persona estimada, creurà que és una bona idea portar el cos d'aquesta en un cementiri d'animals amagat en les profunditats dels boscos del Maine, on els antics indis enterraven els seus morts. En aquest cementiri es diu que els animals enterrats allí tornen a la vida. L'èxit de crítica és real i doncs comentem que ja compta amb un 89% a Rotten Tomatoes.
Javi tiene otro encargo para ti. Tú y un par de tíos más.
¿Cómo te ganas la vida?
Soy contratista.
¿De qué tipo?
Tres trabajos. Necesito a alguien de confianza. A alguien a quien conozca. A ti te conozco.
¿Qué pasa en nuestro negocio cuando envejecemos?
No hay residencias para nosotros.
¿Nunca te has planteado hacer otra cosa?
¿Y si te dijera que quiero sacarte de aquí ahora mismo? Podemos tener un futuro juntos. Acabo de matar a un tipo en el baño y si no nos largamos, temo que llamen a la policía.
¿Te pasa muy a menudo?
Hay cosas que tú no sabes.
I això és Asher, vista a Sitges. Per fi s'estrena aquesta pel·lícula protagonitzada i produïda per Ron Perlman, qui s'envolta d'estrelles com Faye Janssen, Richard Dreyfuss o Peter Facinelli. Perlman debuta com a productor amb la intenció de portar a la pantalla projectes de caràcter més personal i independents de la indústria. La pel·lícula està molt allunyada del que fa Hollywood actualment. Fins i tot els intèrprets ja no estan en la primera ni en la segona línia dels grans estudis. Perlman interpreta Asher, un assassí a sou extremadament professional i metòdic, però que també és una persona molt solitària que es troba en una etapa de la seva vida que aquesta solitud li provoca tristesa i melancolia. Durant un encàrrec, la cosa no surt massa bé a causa d'un problema de salut que arrossega. Asher és salvat per Sophie, que sense saber a què es dedica l'ajuda. Sophie també pateix tristesa a causa de l'Alzheimer que pateix la seva mare. Entre Asher i Sophie comença una amistat que té tots els números per convertir-se en una relació romàntica. A mig d'aquesta situació personal, Asher es veu obligat a acceptar un encàrrec sobre el qual té un mal pressentiment. Asher és un bon thriller crepuscular amb un immens en tots sentits Ron Perlman que mostra el cantó més humà i tendre d'un assassí a sou. Amb tocs de western i sentit de l'humor, el guió destaca per la cura dels personatges. L'únic defecte és la direcció efectiva, però data la film, de Michael Canton Jones. Anem per la resta d'estrenes. Comencem per Identitat borrada. L'actor Joel Egerton dirigeix la seva segona pel·lícula després de l'inquietant El Regalo. Egerton, que també s'ha reservat un paper, ha triat a Lucas Hedges, Nicole Kidman i Russell Crowe com a actors principals. La pel·lícula està basada en la història real de l'activista LGTBI Darren Conley. En la pel·lícula, el jove Jared es veu obligat a compartir amb la seva família el descobriment de la seva homosexualitat després d'un desagradable incident a la universitat. Els seus pares l'envien en una comunitat cristiana per participar en el programa de Victor Sykes, que es dedica a erradicar, suposadament, l'homosexualitat, la qual entén com una malaltia o addicció, a través d'una teràpia amb la intervenció de Déu. La següent, Mentes Brillantes, és una pel·lícula francesa que és una crítica a la formació dels estudiants de medicina a través de dos joves universitaris. La idea va sorgir en el realitzador Thomas Leety quan estava promocionant la seva anterior pel·lícula, Un doctor en la campiña. Quan li preguntaven sobre la falta de metges de poble, Leety va arribar a la conclusió que la culpa era del sistema que els forma, que és precisament d'això del que ens parla Mentes Brillantes. Una altra, Siete razones para huir, és una pel·lícula episòdica dirigida per Esteve Soler, Gerard Quinto i David Torres, formada per 7 relats d'humor negre en la línia de l'Argentina Relatos Salvajes. Cada relat ens parla d'un dels 7 valors que sustenta la societat actual: família, ordre, solidaritat, propietat, treball, progrés i matrimoni. Una altra pel·lícula. Aquesta sembla que ens portem als anys 90, La boda de mi ex, una comèdia romàntica protagonitzada per Keanu Reeves i Winona Ryder. Els protagonistes es coneixen en el casament de l'ex d'ella. Ràpidament connecten quan els uneixi l'odi cap al nuvi, la núvia, la boda i a ells mateixos. Amb dos s'enamoraran. Reeves i Ryder es retroben 25 anys després de Dràcula, la pel·lícula de Francis Ford Coppola. Una altra, La sombra del pasado, és una pel·lícula basada en fets reals que transcorre durant 3 dècades de la història d'Alemanya. El protagonista és Kurt, un jove estudiant d'art d'Alemanya que s'enamora d'una companya de classe, el pare de la qual, sense que aquest ho sàpiga, és l'ex-nazi responsable de l'assassinat dels seus éssers estimats. Tanquem amb dues produccions animades. La catifa màgica està inspirada en la història de les Mil i una nits. Vet aquí que una vegada hi havia un nen que va aconseguir voltar pel món i derrotar tots els seus enemics, però mai ho haguera aconseguit sense l'ajut d'una cabreta fidel, d'una noia de la gran ciutat i d'una catifa voladora. Finalment, a Gordon i Paddy, algú ha robat les nous. La vil guineu no descansa mai i només en Gordon, el gripau comissari, la podria ajudar. Però és tan gran. Per això, quan troba la rateta Paddy, que és molt àgil, decideix nomenar-la la seva assistent. I fins aquí les estrenes d'aquesta setmana. I ara sí, ens anem al que passarà també aquest cap de setmana, que és el Saló del Còmic o el Còmic Barcelona. Escoltem un tema de la banda sonora de Molt Raig, que directament no és que estigui relacionada en el Saló, però indirectament sí, perquè és una pel·li que va sobre els còmics, va ser el primer cameo de Stan Lee. Stan Lee també tindrà una presència molt important i rebem una persona que ens fa moltíssima il·lusió cada any, que és l'Antoni Giral, comissari d'un munt d'exposicions i assessor d'aquest Còmic Barcelona. Antoni, què tal? Com estàs?
Hola, molt bé, què tal, Ignasi, com va això?
Doncs bé, molta il·lusió de tornar-te a escoltar, com aquell que diu any a any, eh?
Sí, ens veiem un cop a l'any, però mira, és productiu.
Molt bé, Toni. Comentàvem, se'ns en va, jo crec, una mica a tots la cosa lingüística de anem al Saló, anem al Còmic Barcelona.
Anem però, al Còmic Barcelona, sí.
Sí, 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 però ja és allò que dius, ai, m'he de frenar una mica, no? Perquè és que és allò, el Saló, sí. el Saló, el tenim tots molt present al cap encara, no?
Clar, de fet, nosaltres, entre nosaltres, que sí que sempre li diem Saló, és un costum, però bueno, també ens acostumarem a dir Còmic Barcelona.
Mm-hmm. El canvi de nom ha produït, doncs, no sé, per algun motiu concret o perquè sigui un nom així més internacional o...
No ho sé, la veritat és que és un canvi fet perquè, bueno, hi ha diversos canvis en el Saló, no? Hi ha un canvi d'imatge, també hi ha hagut un canvi en el cartell aquest any, i la directora, doncs, volia que tingués una marca específica, no? I per això s'ha pensat Còmic Barcelona, que és una marca que ho defineix molt bé, no? Estem parlant de còmic i és del Saló de Barcelona.
Mm-hmm. Molt bé, doncs una de les novetats, perquè el que comentaves, aquest any n'hi han moltes, una d'elles... és la pèrdua d'un dia de Saló, serà, en aquest cas començarà divendres, no serà dijous, que també era el dia de menys afluència de públic, per descomptat, no? Tothom que havia anat un dijous ho sabia, però també hi ha gent que deia, ostres, jo anava el dijous perquè aquest dia podia passejar allà, doncs, com el rei de la casa, no? Com a casa meva.
Sí, però mira, al final es va decidir que fos 3 dies, a mi no em sembla malament, al principi sobta, però després entens que, en efecte, el que passava el dijous era que realment venia molt poca gent, no? I s'ha preferit concentrar-ho tot en 3 dies, que seran 3 dies molt actius i hiperactius per tothom, perquè hi ha molta proposta.
Mm-hmm. És curiós, no?, perquè el Saló del Manga sempre s'intenta allò, doncs, també buscar unes dates, no? A vegades agafes un dia més, perquè també és un saló, doncs, que té molta afluència. En aquest cas, doncs, ens haurem d'encabir tots en 3 dies, no?
Sí, però el Saló del Manga coincideix normalment amb algun festiu del tipus 1 de novembre i és més fàcil que a vegades tingui un dia més. Però vaja, normalment el Saló del Manga són 4 dies, també, sí.
Parlem una mica del cartell, que és veritat, és un canvi d'imatge que jo crec que ens ha sobtat, jo crec que suposo que ja és una mica per marcar estil d'aquest canvi de l'edició d'enguany, no?
Sí, és un cartell que a mi em sembla molt bé, em sembla estupendo, ho va pensar la Meritxell Puig, la directora, i, bueno, obre una nova porta. D'alguna manera és un cartell que et ve a dir que és un, bueno, que Còmic Barcelona està obert a tota mena de còmic, no? No només el clàssic, sinó també a l'infantil, al juvenil, al més experimental, al més obert. O sigui que jo crec que aquest nou cartell, bueno, dona aquesta imatge més oberta, que és la que vol oferir la directora, i a mi em sembla perfecta.
Mm-hmm. Comentem el tema de les exposicions, Toni, suposo que l'exposició estrella, si no m'equivoco, podríem dir que és la de Stan Lee, no?
Home, sí, com a mínim és la més gran, és la que, diguem-ne, ocupa més espai, ja ho veureu, tenim aquell, enguany tenim 12 exposicions, més una, cal dir-ho, que també en parlaré, una que fem al MENAC, i la de l'Stan Lee en efecte, a més, com aquí que dius, són 4 exposicions en una, perquè, bueno, t'explico una mica breument sí. en què consistirà. Tindrem una primera part dedicada, bueno, penseu que el títol de l'exposició és Stan Lee and the American Comic Book, o sigui, que està dedicada a l'Stan Lee, però també al comic book nord-americà. La primera part està dedicada a l'Stan Lee com a bueno, com el que era, no? Com a guionista, com a editor, com a divulgador, com a productor audiovisual, i aleshores hi haurà una sèrie de textos molt il·lustrats en els que es parla de tot això, de tot, totes aquestes facetes. Una de les facetes, clar, més destacades de l'Stan Lee, doncs és la de co-creador i guionista de personatges, no? I aquí hem dedicat, hem escollit 20 dels seus personatges que creiem que són més populars o més coneguts, i a cada personatge li hem dedicat un espai en el que hi haurà un text explicant qui és, moltes imatges reproduïdes i originals. Originals que són tots de comic books escrits per l'Stan Lee. Aquesta és la primera part. Uh-huh. Després hi haurà una altra part dedicada als dibuixants espanyols que han treballat en el comic book nord-americà o que treballen en el comic book nord-americà. Hem fet una selecció de 16 dibuixants i hi haurà 2 originals a cada dibuixant. També es parlarà de com s'ha desenvolupat el comic book nord-americà a partir de l'Stan Lee, o sigui, a partir de l'any 1960 fins ara, com s'ha desenvolupat aquesta indústria, quantes editorials noves han aparegut, títols, personatges, etc. I finalment hi haurà un espai dedicat a dibuixos per somriures, que és una ONG, i en aquest espai demanarem als dibuixants espanyols que facin un homenatge a Stan Lee amb un dibuix, i aquests dibuixos es subhastaran al saló i els diners aniran a parar a aquesta ONG i a tots els seus fins que està duent a terme, que són molt interessants.
Mm-hmm. No sé si també hi haurà un record a la presència de Stan Lee quan va venir al Saló del Còmic de Barcelona.
Bueno, sí, ja veureu una foto, una fotografia de quan va venir per aquí, sí.
Tu quin record personal en tens, Antoni, d'aquell moment?
Sí, un record bastant intens, perquè en aquell moment jo estava treballant a Comics Forum, a Planeta d'Agostini, i clar, hi venia per Comics Forum. El vaig de rebre a l'aeroport, vaig estar amb ell algunes estones, i la veritat és que era un home, no sé, encantador, aquesta és la paraula, no? Una persona molt oberta, encara que jo no donava gaire l'anglès, tenia molta paciència, era un home que tenia absolutament a tothom, que té un tracte, tenia un tracte amb la gent fantàstic a tots els nivells, i va ser una experiència molt maca per tots.
Mm-hmm. Tu ja veies que ja tenia aquesta perspectiva dels còmics com acaben sent, doncs, com han estat avui en dia, no? De sobretot el còmic de superherois, multimèdia, que el futur doncs estava en el cinema.
Sí, està molt clar que ell tenia aquesta visió, perquè a més ell havia fundat més d'una empresa audiovisual en la que ja treballava doncs, a les xarxes, i treballava per televisió i per altres mitjans. Jo crec que era un home que tenia molta visió del que estava passant i que, tot i que ja tenia anys, doncs, estava molt atent a les novetats, no? I desenvolupava molt bé a tots els nivells. És una persona extraordinària.
Mm-hmm. Doncs amb moltes ganes de poder veure aquesta exposició. Una altra de les, potser, no, també grans, importants d'aquest any, seria aquesta Vibracions Underground, interferències sí. entre el còmic i rock and roll, que també promet, eh?
Sí, aquesta la comissaria el Javier Panera, que és un especialista en aquest tema, que ha muntat diverses exposicions i ha publicat diversos llibres sobre art contemporani, i és una exposició, jo crec que té molta conya, perquè és una exposició que relaciona el còmic, diguem-ne, amb la música, no? Bàsicament, mitjançant una sèrie de caràtules de discos, on podrem gaudir de caràtules doncs, del Robert Crumb, del Gilbert Shelton, del Nazario, del Giuseppe, del Mariscal, del Gallardo, del Peter Bagge, del Daniel Close, que serà convidat aquest any, i també veurem alguns còmics que estan inspirats en personatges de música, no? O sigui que és una exposició molt, molt curiosa.
Mm-hmm. Bé, però també tenim un altre grapat d'exposicions que, per cert, em sembla, torna a concentrar-se, no?, de l'espai d'exposicions.
Sí, mm-hmm. L'espai d'exposicions estarà que sí. Bueno, hi haurà algunes exposicions al Palau 5 i altres al Palau 2. O sigui, jo us comento, al Palau 5 tindrem, per exemple, les exposicions dedicades a, bueno, als guanyadors dels premis de l'any passat, o sigui, a la Laura Pérez Vernetti, que va ser gran premi, on tindrem una exposició antològica de la seva obra, amb prop de 50 originals. Tindrem l'exposició dedicada al llibre Pintures de Guerra de l'Àngel de la Calle, que va guanyar la millor obra l'any passat. amb originals i esbossos, i una exposició dedicada a l'Anna Penyes, que va ser l'autora revelació, on veurem bastants originals de la, del seu llibre Estamos Todas Bien, que és el llibre amb el que va guanyar també el Premi Nacional de l'any 2018. Totes aquestes exposicions estaran al Palau 5. També tindrem al Palau 5 dues exposicions de l'Escola de Còmics Josso, que tenen molta gràcia, no? Perquè una està dedicada a un àlbum del Lucky Luke, molt famós, que es diu La Diligència, que va escriure el Goscinny i dibuixar el Morris. El que ha fet l'escola és una cosa molt interessant. Ha encarregat a 22 alumnes de l'escola que dibuixin dues pàgines cadascú reinterpretant el guió del Goscinny. O sigui que això és molt, molt curiós.
Sí.
I després tindrem una altra exposició dedicada a, doncs, al senyor Josso, o sigui, al Josep Solana, el fundador de l'escola, que és un humorista gràfic que enguany ha complert 80 anys i li dediquem una mostra per revisar una mica tota la seva trajectòria.
Aquests...
Digues.
No, perdona, que t'he tallat. Digues.
Res, no, que l'altre Palau, el Palau 2, doncs tindrem altres exposicions, que com són, per exemple, una exposició del concurs de còmics de Nou Barris, que enguany fa 20 anys que s'organitza, que l'organitza el Centre Cívic Can Verdaguer de Barcelona, l'exposició del Carnet Jove, de la beca Carnet Jove Connecta't al Còmic, que tenim cada any, l'exposició del concurs de còmic escolar, que fem amb el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya, que enguany el tema són els invents, i una exposició també molt maca, que és Spirou for Rights, que és una exposició muntada amb dibuixos, en la que es celebra d'alguna manera la Declaració dels Drets Humans, que fa 70 anys, i a partir d'aquí doncs, hi ha uns autors de la revista Spirou, que també va complir 80 anys l'any passat, que donen una imatge d'aquest tema, no? O sigui, que ja et dic, en total són 12 exposicions dintre del recinte del Saló, però no cal oblidar una altra exposició que farem al Museu Nacional d'Art de Catalunya, dedicada a les noves aventures del Corto Maltès, del Juan Díaz Canales i el Rubén Pellejero, on tindrem uns quants originals i uns quants objectes i coses molt interessants de veure.
Molt bé, o sigui, complet, i la del Manac suposo que també el podrem veure en més dies, no? No només...
Sí, exacte, aquesta s'inaugura el dia 5, però la podrem veure fins al 21 d'abril.
Molt bé. També volíem comentar sobre l'espai Comic Kids que,
sí,
diguéssim, es va inaugurar, si no m'equivoco, l'any passat, no?, que es va començar a...
Correcte, sí, sí, es va començar l'any passat, la veritat és que va funcionar molt bé. Enguany l'espai Comic Kids estarà al Palau número 2 i hi haurà moltes activitats. Tenim, per exemple, tallers de còmic que farà l'Escola Josso, tenim el Comic Play perquè els nanos puguin jugar, tenim el còmic Xapa, perquè es facin xapes amb dibuixos que facin els nens i les nenes, un pintacares i una comicteca. O sigui que hi haurà molts tallers fets per dibuixants de còmic infantil i juvenil, i, en fi, jo crec que els nens i les nenes trobaran coses que segur que els interessen.
Una altra de les... Bueno, que està bé, eh? I si els pots col·locar una estoneta i tu anar voltant, també és interessant.
Exacte.
Una altra de les, crec que, coses que es va recuperar amb molta força en l'edició de l'any passat, i a mi em dóna la sensació que aquest any es consolida, és el tema de les xerrades. Primer, tenir un espai de xerrades com Déu mana, perquè... Era una cosa que... Sí. Allà mig, entre les fresses...
Sí. No, era un deute que teníem pendent, i la veritat és que jo crec que s'ha solventat força bé. Pensa que enguany tenim 5 sales. Tenim la sala 3, la 5, la 6, la 8 i el fòrum. I jo crec que, clar, són sales tancades, excepte el fòrum. El fòrum serà un petit espai que tindrem al costat de les exposicions al Palau 5, però serà un espai tranquil, un espai amb 10 cadires, com aquell que diu, per fer petites trobades amb autors cara a cara. I, clar, totes les altres sales on tindran moltíssimes activitats, evidentment. Moltes taules rodones... revisarem temes, doncs, per exemple, commemoratius, no? Parlarem del Víbora, que compleix 40 anys, del Batman, que en fa 80, del Popeye, que en té 90, de l'Astèrix, que en fa 60, de la revista Florita, que alguns amb una certa edat recordaran, que compleix 70 anys, del Tintín, que també fa 90 anys. També parlarem de Jesús Blasco, que es commemora el centenari del seu naixement. En fi, que tenim molts temes diferents i, a més, cal recordar que per primera vegada tenim unes jornades professionals, o sigui, hi haurà una sala dedicada el divendres exclusivament als professionals.
Mm, això també s'ha volgut donar una empenta forta en aquest aspecte, entenc, no?
Sí, sí, perquè crec que, a veure, els professionals són la base de la nostra indústria, no? I el saló, doncs, jo crec que té que obrir les portes a tots els nivells. I a mi em sembla que, bueno, s'han creat espais nous perquè ells puguin estar, i aquestes jornades són importants perquè es parlarà de drets laborals, es parlarà d'autoedició, de xarxes socials, de mercats internacionals, vindran autors, vindran editors nacionals i estrangers, es parlarà també de com presentar un projecte, de com es realitza un còmic des de l'inici fins al final, en fi, de temes que jo crec que poden interessar, no? Perquè moltes vegades els professionals estan tancats a casa seva, al seu estudi, fent feina, i bueno, hi ha temes que potser desconeixen, no? I jo crec que aquestes jornades poden obrir, no sé, un nou espai, no? Un nou, no sé, una nova perspectiva pels professionals.
Mm-hmm. Entre les xerrades, Toni, m'agradaria destacar precisament una que tu estaràs moderant, que és dels primers autors espanyols a Marvel, amb el Carlos Pacheco, Pascual Ferrer i el Salvador Larroca, que crec que serà molt interessant perquè ara és com una cosa, podríem dir, bastant normalitzada, no? Tenir autors de casa nostra que estiguin treballant al mercat americà, però en aquella època, als anys 90, on van començar tots ells a treballar per aquest mercat americà, que no hi havia internet, que... Clar, o sigui, això encara multiplica el mèrit de tota aquesta gent per molt, sí. No?
Sí, el multiplica i, a més, pensa que estem parlant de tres grans noms, no?, per mi, no?, de la historieta. No només del comic book, vull dir, Salvador Larroca, Carlos Pacheco i Pascual Ferri. Són tres dibuixants diferents que han fet una grandíssima carrera i que l'estan fent als Estats Units, que són noms molt cotitzats. Són persones que algun d'ells, com el Pascual Ferri, ja tenia una certa experiència a Espanya, de fet, havia publicat bastantes coses, més poder en còmic d'humor i còmic d'autor, però que, bueno, es va integrar perfectament en el comic book nord-americà, i el Carlos Pacheco i el Salvador Larroca, clar, han aportat moltíssimes coses, han dibuixat els personatges bàsics tant de Marvel com de DC, i recordem que, no sé, Salvador Larroca pràcticament ha dibuixat tots els personatges de Marvel i també Star Wars, no?, que ara està fent el Darth Vader. I el Pacheco, el Carlos, bueno, a part de fer moltes coses per Marvel i DC, ha creat una sèrie pròpia, com a Arrow Smith, i no oblidem que durant una temporada va ser el co-guionista dels Quatre Fantàsticos amb el Rafa Marín.
Mm-hmm. Sí, sí. Sí, i recentment ha publicat un còmic de dibuixat per ell de Capitana Marvel, no? Vull dir que més d'actualitat no pot
exacte.
Estar.
Exacte. Jo crec que són tres dibuixants molt diferents, però amb unes qualitats excepcionals cadascun d'ells, i pot ser molt interessant, no?, que revisem a veure com va començar tot i com es va desenvolupar. Perquè hi ha una cosa clara. Una cosa és que tu puguis treballar al mercat nord-americà i fer algunes coses, però una altra molt diferent és mantenir-se. I aquests tres senyors porten, des de l'any 93, serien quants, 26 anys, no?
Sí, sí, és brutal.
No és fàcil, vull dir que una cosa, a veure, per mantenir-te tens que tenir moltes coses. Una d'elles és saber entregar temps sempre al teu TVO. I això no és tan fàcil. I la segona és tenir la qualitat suficient com per donar sempre coses diferents i saber què aportes, no? I ells tres ho han demostrat de manera sobrada, no? I crec que això, que serà molt interessant estar amb aquests tres grans noms del còmic.
Sí, sí, perquè és curiós això que dius, tu agafes còmics dels anys 90, vas repassant dibuixants i veus com molts han desaparegut, en canvi ells tres continuen allà i continuen
exacte.
A dalt.
Exacte, i a més ells tres van obrir una porta, no? Van obrir la porta a la resta de dibuixants espanyols, no? Ara... no sé quan es deu haver, però ara igual hi ha decenars o centenars de dibuixants i de dibuixantes espanyols i espanyoles col·laborant per al mercat nord-americà, no? En aquell moment, bé, ja saps que teníem el Sergio Aragonés, no?, que sempre ha estat allà, que és espanyol, el José Luis García López, no?, i poca cosa més.
Bé, una de les coses que també últimament està fent el Saló és portar grans noms o presències ja també gran consolidades en el Saló. Aquest any doncs, tenim a Daniel Clowes i Milo Manara, ja abans has comentat, no?, la presència de Clowes, però també Milo Manara, que són bueno, tòtems del món del còmic a nivell mundial també.
Sí, cadascú d'ells a la seva manera. A veure, sempre es procura i s'intenta portar noms bueno, que siguin significatius dintre de l'escena internacional, no? Jo crec que en aquest cas Daniel Klaus és un nom bàsic, no?, per entendre el que és la nova historieta o la historieta alternativa, si ho volem dir així, no?, des dels anys 80-90, i evidentment el Milo Manara ja el podem considerar de clàssic, no?, un home que des dels anys 60 està a la historieta i que ens ha ofert obres bueno, capdals, no?, com el Giuseppe Berman, no?, la seva sèrie, entre moltes d'altres. Però enguany també hem volgut donar, obrir la porta més també als autors espanyols. De manera que, a part d'uns quants convidats internacionals, tenim bastants convidats espanyols.
Mm-hmm. Un altre tema que també volíem comentar, que està molt clar, està molt ordenat el saló, això m'agrada, perquè cada palau una mica sí. Doncs és bastant tematitzat i... També en els darrers anys costava saber on havies de trobar què, perquè dius, això està aquí, però també, saps... Uf. En canvi, aquest any queda molt ordenat, eh?
Això és una cosa de la Mary Chey, i ella ho té clar i a mi em sembla molt bé. Si tu vols trobar, anar a veure les editorials espanyoles, saps on has d'anar. Tenim un espai nou per les editorials independents, saps on has d'anar. Tenim un espai pels fanfines, allà estan, no? Però per les llibreries una altra. O sigui que jo crec que això és positiu, no? Perquè tu et pots ordenar les teves visites, saps per on estàs, saps per on camines, i a mi em sembla que bueno, que s'ha racionalitzat això i crec que és positiu.
Mm. A més, aquest any també hi ha food trucks a dintre d'un dels palaus, suposo que no sé si és perquè ja es preveu pluja aquest cap de setmana i...
No ho sé, això no ho sé, però sí, igual sí que és per això, sí.
Teniu en el Palau també una zona de fans que també té molt gran èxit, no?, amb Star Wars i Star Trek i sí. Moltes altres coses que els tenim cada any i concerts en directe i coses d'aquest tipus, no?
Sí, sí, també tenim concerts, estarà a Aviador Bro, per exemple, fent un concert, aprofitant que estan aquí a Barcelona. Sí, la veritat és que l'oferta és molt diversa, no? O sigui, s'està intentant, o sigui, el que nosaltres volem és... A veure, hi ha una cosa bàsica que és promocionar el còmic, que això és bàsic, no? I el còmic es pot promocionar de moltes maneres. S'ha de cuidar la vessant cultural, que la tenim, i s'ha de cuidar la vessant, diguem-ne, comercial, que la tenim, però també la vessant de gaudir, no?, del còmic. I, bueno, per això hi ha totes aquestes ofertes, que són molt variades, i que, a més, poden fer que passis no una hora ni dues, no?, que et puguis estar tot el dia en el saló.
A més, també hi ha l'espai de videojocs Nintendo, que ja també porta uns quants anys amb la Switch amb molt èxit.
Sí, sí, tenim aquest espai, per suposat. Tenim també cosplay. Clar, hi ha una mica de tot. Realment és allò de dir, bueno, segur que trobes alguna cosa que t'interessi i que t'agrada.
Per suposat. I a vegades tens la por, dius, bueno, vaig a passar el dia sencer, però no sé si me l'acabaré, perquè és que...
Això sí, bueno, sempre tens l'opció de tornar un altre dia.
Sí, 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 són tres dies, per tant, escolta, que a gaudir-ho al màxim.
Exacte.
Doncs, Toni, moltes gràcies per atendre'ns, per parlar-nos del Saló... Perdó, veus, ja l'he tornat a espifiar. Del còmic Barcelona.
Tranquil, això ens passa a tots, ja t'ho dic jo, no passa res.
Ja.
Gràcies a vosaltres per l'interès, Ignasi, perquè sempre és un plaer poder parlar amb vosaltres i poder explicar-ho tot així en tranquil·litat.
Doncs allà estarem també per veure-ho tot el que ens has explicat i gaudir-ho de primera mà.
Doncs, molt bé.
Molta sort i ànims, perquè ve una feinada dura aquests tres dies.
Ai, sí, però bé, sí, es fa amb il·lusió i amb inquietud, està clar.
Molt bé, vinga, una forta abraçada, Antoni. Fins una altra.
Igualment, que vagi molt bé, cuideu-vos.
Igualment, adéu. Baby, Obrim l'espai de crítica i ho fem amb Dumbo. Escoltant aquesta cançó, doncs, ràpidament s'identifica. És el mateix tema de l'any 41, però reversionat, no? Actualitzat, per dir-ho d'alguna manera, com fa la pel·lícula, que intenta actualitzar i a vegades potser imaginar moltes coses que no hi havien a la pel·lícula original i donar-li un enfoc bastant diferent. De fet, potser el millor moment de la pel·lícula és el d'aquesta cançó que calca pràcticament el que és la pel·lícula de dibuixos animats, no? Que és aquesta bonica escena de mare i fill separats per la gàbia i tocant-se les trompes, no? Perquè no poden comunicar-se perquè han tancat a la mare i la tracten com un animal perillós. En tot cas, aquesta pel·lícula, recordem que l'ha dirigit Tim Burton, que ja ve d'adaptar pel·lícules de Disney en imatge real, com les dues d'Alicia en el País de les Meravelles, que sincerament doncs no destaquen excessivament, per dir-ho d'una manera suau. Per mi, de les úniques l'única, ja ho dic així de clar, l'única pel·lícula d'aquestes clàssics Disney adaptats en imatge real, l'única que m'agrada és El llibre de la selva, del Jon Favreau. La resta les trobo bastant irrellevants, que no aporten res de nou i absolutament prescindible. Fins i tot potser La vella i la bèstia, que és també una de les que ha tingut forts èxit, però és una pel·lícula totalment innecessària. Aquesta nova visió de Dumbo, del Tim Burton, a mi sobretot el que més m'ha agradat és l'aspecte visual de la pel·lícula, que venint de Tim Burton doncs ja sabies que segurament seria el millor de la pel·lícula, tota aquesta recreació del circ, però sobretot jo crec que en la segona part de la pel·lícula, que a mi és quan la pel·lícula decau de manera argumentalment, però visualment és brutal aquesta segona part, és a dir, no m'agrada creativament, però el que és l'aspecte visual, aquest món futurista o retrofuturista que t'intenta presentar doncs en aquesta mena de parc d'atraccions imaginari, està molt bé, no? Tot això a la pel·lícula original no hi era, s'ho inventen de nou, i per mi està molt mal inventat, però bé, ja serà aquest un altre tema. Potser el que sobta més de la pel·lícula és l'enfoc diferent, i més venint de Tim Burton, que és un tio que caracteritza per donar foscor a la pel·lícula, i en Dumbo, que potser donava per aquesta foscor, perquè la pel·lícula original, doncs, els personatges són bastant cruels, la tristor és un tema intrínsec en el propi personatge, i tot això és en aquesta pel·lícula, però és molt suavitzat, a vegades passa molt de passada, no? I trobo que potser és aquí el problema greu de la pel·lícula, que hauria d'haver incidit més això, i Tim Burton, per entendre'ns, jo crec que ha intentat fer una pel·lícula familiar per tots els públics, més en la línia del que està fent Disney ara mateix, i crec que per mi això és un error, perquè aquest tipus de cinema doncs, jo, a mi em planteja dubtes, i aquí a la pel·lícula doncs, trobo que no ho fa. És a dir, quan pensem en Dumbo, el referent per mi continuarà sent la pel·lícula de l'any 41, no aquesta. No és que sigui una mala pel·lícula, perquè no ho és entretinguda, però hi han coses que això de voler complaure a tot el públic, trobo que no. Per exemple, hi ha una escena molt bona, molt psicodèlica, de la pel·lícula original, que és quan el Dumbo s'emborratxa de manera accidental i bueno, veu tot el que veu, no?, la pel·lícula original, i això m'hagués agradat veure-ho en aquesta pel·lícula, perquè visualment crec que hagués estat molt potent, i Tim Burton ho hagués pogut fer, no? No sé si és que també era políticament incorrecte que Dumbo s'emborratxés en aquesta pel·lícula. No sé. El que més m'ha agradat a mi de la pel·lícula, el Dumbo, el personatge, el Dumbo digital, per mi, espectacular, està molt ben fet, me l'enduria tot arreu. La veritat és que és adorable. Tal com era adorable el Dumbo de dibuixos animats, jo crec que aquí, per mi, el millor actor de la pel·lícula, Dumbo. I els efectes especials estan molt bé. Quan vola, la veritat és que el vol del personatge és molt èpic, per tant, un encert total. El que és un desencert bastant són tots els actors de carn i ossos, que de fet els actors de carn i ossos, la pel·lícula original, a banda del director de circ, aquí interpreta el Danny DeVito, que potser és el personatge que més m'ha agradat, no hi han actors de carn i ossos, o són ràndoms, no? Hi ha l'escena dels pallassos i poca cosa més. En canvi, aquí donen una importància capital als personatges en carn i ossos, a la història dels nens, els fills del Colin Farrell, més a més, llavors, tot el personatge aquest interpretat pel Michael Keaton, que està totalment histriònic i per mi que està fora de lloc i no és gens interessant i és avorrit. Per mi l'aparició de Michael Keaton en aquesta pel·lícula és quan la pel·lícula comença a enfonsar-se. I el Dumbo li treu protagonisme al Dumbo. Jo crec que Dumbo ha de ser el protagonista absolut de la pel·lícula i això no passa. Dumbo és un actor secundari. Els nens segurament sortiran contents, perquè he de dir que la pel·lícula no és avorrida, però se li podia haver tret, crec, bastant més suc, i l'enfoc que li ha donat Tim Burton a la pel·lícula, per mi, ha estat equivocat. Jo, personalment, ho hagués fet d'una altra manera. A mi m'hauria agradat veure una cosa molt més fidel a la pel·lícula original, amb els humans doncs, que quasi no apareguessin, i que el protagonista fos Dumbo. A més, recordem que la pel·lícula original, els que fan bullying a Dumbo, els que se'n riuen, se'n burlen i fan coses cruels, són els seus propis elefants, són els éssers de la seva mateixa espècie. Ell és menyspreat per als altres animals de circ, es fa amic d'un animaló i poca cosa més, no? Aleshores, doncs, quan clar, èpicament aprèn a volar al final de la pel·lícula, aquí aprèn a volar mitja pel·lícula i l'altra mitja pel·lícula doncs és una, bueno, com una mena de seqüela del Dumbo. Marta, no sé, a tu què t'ha semblat aquesta pel·lícula del Tim Burton?
A veure, és cert que coincideixo amb tu amb que el millor és Dumbo. Està super ben fet. Sí que potser, o potser ho agraeixo, mira, que no s'hagi humanitzat tant aquest Dumbo, perquè continua sent un animal, perquè a vegades potser sí que hi ha una mica de fredor amb els nens, no acaba de... Clar, els nens volen que faci, no? Va, llança't, va, vola! I clar, en Dumbo no acaba, perquè va, intenta fer créixer aquella tensió, no?, per arribar al final, de veure'l com... Vaja, veure com Superman es posa la capa i vola. Doncs el mateix, veure com en Dumbo fa servir les orelles i vola. Sí que han mantingut la ploma. Això està bé, la ploma, que surt en el conte, que ell creu que el fa volar. I és bé, és una fe, no? Com podem tenir tots i totes en alguna cosa. En aquella cosa, en un boli que te dona bona sort per fer un examen, o bé, aquests fetitxes, aquestes coses de... bé, de superstició. I en canvi, el que no coincideixo amb tu és amb aquest món circense que estèticament a mi m'ha agradat molt.
Sí, estèticament sí, però no m'aporta...
Bueno, no t'havia de portar res. Era un món creat només per al... És que ja ho diu el personatge de... no me'n recordo
Michael
mai.
Michael Keaton,
és perdona. Que... Ja ho diu, no? Entrin i sumint tornin a ser nens i nenes, no?
Sí, però és que
no?
Tinc la sensació que ja ho he vist, que no m'estan explicant res de nou. Home, que...
És que d'on ja ho hem vist, ja sabem el que és.
Ja, però és que aquesta part a mi és que no m'interessa gens. Jo vull veure Dumbo, no Colin Farrell. Colin Farrell. A veure si m'explico. Jo vull veure Dumbo. No Michael Keaton fent el pallasso.
Trobo que els nens han estat molt bé. Els germans, el nen i la nena...
A mi em sobren, jo vull una pel·li d'animals.
Clar, perquè la pel·lícula animada que va fer Disney, Dumbo era bastant protagonista.
Sí, i no hi havia nens ni hi havia res de tot això. Allà però hi havia un animaló que era com...
Doncs, grinyola una mica, no? Ja. O la... Tu que l'has vista, sé que sí. L'has vista recentment.
Sí, clar, per poder-la comparar. Perquè ja de moltes coses no me'n recordava. A veure, clar, és una pel·lícula de l'any 41, evidentment han passat molts anys, però jo crec que continua funcionant bé i
jo crec que
emocionant.
És possible,
eh?
Ara faig un llançament potser molt, molt envalentonat i no és. És possible que hi hagués més assetjament en la pel·lícula animada que
sí,
en aquesta?
Sí, ho he comentat abans, era molt més cruel, el tema de l'assetjament era molt més bèstia, a més era dels propis elefants, no dels humans,
sí,
que és el que veiem aquí.
Perquè hi havia una comunitat d'elefants en el circ,
sí.
I aquí ho he trobat a faltar, això.
Sí,
com
sí,
una mena
sí,
de diàleg entre elefants.
Exacte, eren els elefants els que li feien el bullying al Dumbo. Aquí
ja sé que és
humans.
Estrany, eh? Ja sé que pot semblar estrany, que... però aquí s'ha fet el diàleg entre humans, ha volgut fer humans i Dumbo, I ha faltat aquella comunitat elefant, que a més fan molta comunitat els elefants.
Pues amb el Llibre de la Selva no van tenir cap problema per fer parlar els animals i perquè fossin els animals.
Bueno, és que el Llibre de la Selva, tots els personatges són animals, excepte Mowgli.
I a Dumbo també, però aquí han fotut un piló d'humans. Vull dir que, clar, bueno, hi ha maneres de fer-ho.
Sí, de fet, tot s'ha contextualitzat, limitat al circ. Perquè si no és el circ d'un, és el circ de l'altre.
Sí, sí.
Bueno, en Danny DeVito
està bé.
Està divertit. Sí, i la seva Mona també.
Bueno, la Mona també és una mica sobre. És un personatge pallasso animal Disney que només... O sigui, tampoc no... La Mona sobrava.
No sé, hi havia personatges que se'ls hi podia haver tret més suc, ja que t'estàs posant l'èmfasi en els personatges de circ, no? En el malabarista, el personatge negre que aixeca pesos, no? Perquè és així, primitiu, forçut, sí. I a més toca la bateria. No ho sé. No sé què li falta, però li falten coses, li falta alguna cosa, no coses, li falta alguna cosa, alguna emoció, perquè tu t'emocioni.
És que quan intenta ser cruel amb Dumbo, quan Dumbo passa malament, és com que... t'ho ensenya i ràpidament passem una altra cosa.
Perquè avui dia la crueltat en les pel·lícules infantils i familiars també s'ha suavitzat.
Totalment.
Si tot i així, no sé si recordes, però hi va haver un nen que va plorar desconsoladament quan separen la mare i en Dumbo, la senyora Jumbo, doncs clar... imagina't.
No, però és que la història és això. Clar, si tu ja no fas això, ja no és Dumbo.
Ja està bé, no? Disney el que ens tenia acostumats i acostumades és a deixar-nos orfes.
Home, Dumbo és trauma. Aleshores, una mica
Dumbo
ja...
és trauma, és l'elefant que, a més, el deixen sense la mare, pateix bullying i a més, té unes orelles extraordinàriament grans, que després resulten que li donen un talent que la resta no té. Però, clar, fins que no pot per si mateix... explotar aquest talent i fer-se més valent que la resta, déu-n'hi-do, quin camí.
El millor Dumbo.
Què ens estan dient? A veure, Ignasi, què ens estan dient? Que això, que no cal, petita, no cal, el bullying no cal. Per ser una bona persona, per ser dur, no cal patir bullying.
Jo
pots fer
el missatge
camí,
aquest no l'he vist, eh? Jo he vist un altre...
Pots fer el teu camí i d'alguna altra manera, de tota manera, la cosa acaba bé, que és clar.
Home, clar, la pel·lícula original també acabava bé, és a dir, Dumbo, després de patir totes les humiliacions possibles dels diferents animals que es trobava, al final volava i tothom flipava, no? Doncs...
I el que passa que en la nostra època jo crec que ho trobàvem fins i tot normal, és a dir, te feia mal, no? Tu paties perquè no li volies aquell mal, però era tan evident tot, llavors, que, vull dir, no sé, era com normalitzat, no? Pobre Dumbo. A més, en dibuixos, potser no copsava tant com en real.
Tot i que m'agrada molt com ha estat fet en tres dimensions. Vull dir, jo
home,
és
està
que és,
brutal.
És molt mono. Jo
a dins de la palla, quan se li veu un ull.
Ai,
quan
és que molt maco. També l'escena d'aquesta de la palla també és més o menys, n'hi ha una semblant a l'altra.
Bueno, el seu naixement, acabava de néixer, és la descoberta del món...
Sí, sí.
Està molt bé aquell tros.
Sí, de fet, els moments que són calcats a la pel·lícula original són els millors. Llavors, quan inventa coses, és quan...
Potser sobre una mica
equivoca.
El personatge Michael Keaton, bueno, que és aquesta avarícia. Te volen... Són els rols, no? L'avarícia, l'amistat, la nena... Per exemple, això està molt bé, això és un trencament. La nena que vol ser científica, això no hi era abans. Ella aconseguirà
perquè no havia
la
nena.
Seva part de ser científica. No, perquè abans no es considerava que una nena pogués arribar a ser científica. Vull dir que hi han coses que estan bé... Però sí que hi ha una mica de fredor, que no sé què la fa. Potser és el personatge mateix de Michael Keaton, que fa la fredor.
Sí, sí. No, és que jo crec que aquella segona part és com que ja és una altra història. És la història de l'empresari, de no sé què.
Dels bancs.
A mi explica'm la història de Dumbo. No he vingut aquí, això. En fi, canviem de pel·lícula, si et sembla. El Gordo i el Flaco, que encara no l'havien comentada. Aquesta pel·lícula que ja se va estrenar fa unes setmanes amb el John C. Reilly i l'Steve Coogan, que com s'assemblen, no?, els personatges originals. Jo és que és flipant.
Bueno, sí, estan... Suposo que el maquillatge, la vestimenta, tot el context fa que tu vulguis pensar que s'assemblen molt, però jo crec que si els poséssim... Bueno, ja t'ho fan, al final surten sí. imatges originals.
Sí, sí. Bé, la pel·li està molt bé, sobretot jo trobo una pel·li que ens agrada molt al cinema, que hem conegut aquestes històries del Gordo del Flaco, no? De l'Oliver... i l'Oliver Hardy
i Stan Laurel.
Sí, sí, doncs estava molt bé la recreació física, ja he comentat abans. El guió trobo que està molt bé, doncs, aquesta relació que normalment veiem pel·lícules, clar, això està basat en una història real, normalment no es pot inventar res, però bé, llavors te fan la Bohemian Rhapsody i s'ho inventen tot. Aquí tens la història real de dos personatges que no tenien mal rotllo, és a dir, no vaig a fer la pel·li dels dos còmics que no es poden ni veure, que han de treballar junts, no? Si són dos tios que s'estimen, que passen els caps de setmana junts, que sempre treballen conjuntament i que han arribat en al final de la seva carrera, és a dir, la decadència ja física, i que no poden més. I això el que veiem és l'últim capítol de la seva vida, una reflexió sobre aquesta amistat que tenien i que van continuar tenint també després d'aquesta gira d'Anglaterra que ens explica la pel·lícula, no? Fins que per motius de salut va morir l'Oliver Hardy.
Sí, a mi m'agrada molt veure el rerefons i les seves personalitats, perquè hi ha aquest pensament que un còmic ha de ser còmic a tota hora. I es veu algun moment doncs que, clar, l'Stan era el gros?
El prim.
El prim, doncs l'Oliver està al carrer, està cabrejat, no? I té un mal gest i que el veuen els nens i, clar, rectifica, però... llavors... També hi ha la indústria, els negocis, home, els van matxacar bastant, es van aprofitar força. Si això, no sé en quins documents està basat, si està basat en memòries o en diferents memòries, diferents cartes o documents, doncs el que veus és... de fet, els millors moments per mi són els moments d'intimitat. El moment que, quan van a fer la gira... de teatre del seu últim darrer número que han creat, que el prim no parava d'escriure, o sigui, era compulsiu, no parava de crear, estava sempre imaginant possibles solucions, possibles arguments, gags, escenes, i sempre pensant en el seu company. Era una relació molt íntima, més enllà de, jo crec, de l'amistat i en aquelles, no sé, en aquells moments de tren, aquells moments de... fins i tot quan s'enfaden, no?
Sí.
O fet, quan ell cau malalt.
Però en aquests moments, ara que comentes que s'enfaden o cau malalt, també serveixen perquè es reforci una mica més la seva amistat, no? I a més les seves parelles també eren amigues.
Bé, quedaven no sé si junts. Queda molt explícit, però sí que sí, sí. Es respectaven. No, bueno, tenien sí. caràcters diferents i sembla que com a mínim tenien un projecte comú. Les parelles vetllaven pels interessos de la seva parella còmica i intentaven doncs acompanyar-los com a persones humanes, és a dir, no més enllà d'això, no?
Però està bé una mica com explora l'amistat, la pel·lícula, a través del que és l'acceptació del final de la teva carrera, o sigui, el final de l'èxit, és a dir, aquí s'ha acabat.
Home, hi ha un moment...
I com es supera aquesta amistat, aquest punt, no? Que és molt difícil i pensen bé, en el passat, sí. Tenen una certa melanconia, no? De tot el que han viscut... I saben que allà s'acaba.
Però aquesta pel·lícula està ambientada en un moment en què han estat separats durant molt de temps, per raons comercials, per raons de contractes.
Un parell d'anys. Representa que fa un parell d'anys de la seva última pel·lícula.
I estan dolguts. D'alguna manera hi va haver... I llavors això se supera, eh? Però hi havia un dol allà, una recança... que s'acaba superant. Hi ha un moment molt còmic, que clar, ells fan servir moments de la vida real i s'inspiren per fer gags a sobre de l'escenari del teatre. I és que arriben a una parada de tren, on fan una primera o segona parada, la seva gira, i van carregats amb aquelles maletes d'aquells anys que pesaven molt. I pugen les escales de l'estació a pes, o sigui, van empenyent les maletes. No hi havia cintes mecàniques. I en un moment, quan sembla que ja estan amunt, la maleta rellisca i cau escales avall. I què fem? Es miren tots dos, doncs allà es queda. No, no, no baixem, ja no tenim edat, ja estem cansats. No, no ens farà servei, això, no? És molt bo aquell moment.
Sí, sí.
Perquè el més important són ells dos i tiren amb el que tenen.
Uh-huh.
També es veu com és el canvi de la comèdia, no? Que, és a dir, ja el seu número sembla que ha quedat obsolet, el seu tipus de fer humor sembla que no tirarà, i estan com esgotant els últims brins d'aquesta comèdia. Però, lúcidament, no? I apareixen uns números que revifen. Vull dir que, no sé, són les modes, també es veu les modes de la comèdia.
Jo reia amb els gags, o sigui, els gags que es reprodueixen, jo reia. O sigui, és que han passat tants anys, continuen
sent... Són els mateixos
sent...
i els rius, mateixos, sí, i el sí. ball que fan, rius.
Sí,
i...
que bons que eren. Sí,
i...
sí.
Sí, 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 però semblava que la gent se n'havia oblidat i el mànager, no, el que els hi munta la gent que els hi munta la gira, va a preu fet i veus la... La confrontació entre negoci i fredor i l'amistat a banda de la professionalitat, no?
Uh-huh.
Que això és molt bo, eh? Que eren molt professionals.
Sí,
eren
sí,
molt meticulosos i, uh-huh. i s'ho treballaven molt.
Sí, sí. Una altra de les que... La última crítica que farem avui és Nación Salvaje. Doncs és aquesta pel·lícula que ens parla sobre la humiliació d'internet i les xarxes socials. Pel·lícula que es va estrenar a Sitges i que ha trigat uns mesos a arribar, eh? Ha trigat força. Bé, l'acció transcorre a Salem, que quan pensem en Salem, de seguida el que pensem és en les bruixes, el judici de les bruixes en el segle XVII. I el que es fa això és traslladar-ho a l'actualitat. En lloc de bruixes, en aquest cas, tenim estudiants que el que fan és fer públiques, almenys algú ha fet públic tota una sèrie de fotografies i xats a través dels telèfons mòbils, en principi de l'alcalde, però al cap de poc això s'extén a tota la població. Algú ha hackejat els telèfons mòbils i tot això que tenim als telèfons mòbils, doncs, fotos doncs, que demostren infidelitats o xats doncs, que no acaben de ser clars o corrupció, tots els secrets d'aquest poble, que a més són secrets que tenen... vaja, pràcticament tothom, s'exposen a la llum pública. Aleshores, començarà aquí una persecució davant qui ha estat, qui ha escampat tot això. No s'apuntarà directament doncs, a un grup de persones, hi haurà aquesta mena de persecució doncs, a través, doncs, en aquest cas, no hi ha la bruixeria, la bruixeria en si vindrien a ser les xarxes socials i el fet d'exposar els secrets de tothom. La pel·lícula no deixa de ser una fotografia dels Estats Units, sobretot dels Estats Units en l'era Trump, i posa de relleu el que és aquesta societat americana, aquesta doble moral, no? Una societat, en aquest cas, que ens presenta la pel·lícula intolerant. I està bé, perquè això de fer servir la doble moral com a leitmotiv de cinema de terror, mira, la setmana passada parlàvem d'As Nosotros, que una mica va per aquí la pel·lícula, el missatge, si més no, i en aquest cas doncs, Nación Salvaje és exactament això, és a dir, la doble moral, no? El puritanisme, el llibertinatge sexual, que són dos elements que són importants aquí, és a dir, tu pots ser una cosa però que no es vegi, tenir la informació guardada en el mòbil però que ningú se n'adoni, i al final per això sí que la pel·lícula té una deriva curiosa, perquè se'n va cap a un punt que sembla la purga, no? És a dir, aquí, com els propis judicis de Salem, doncs anem a buscar els culpables i si podem cremar-los, els cremem, no? Comença una bogeria total. Sí que és cert que la pel·lícula sembla un pèl prefabricada, a vegades sembla que se li vulgui veure massa lleutor en el missatge que els vol donar, és a dir, el missatge és absolutament evident, la crítica que et vol donar també, però visualment és molt atractiva. Tal com van vestides les protagonistes femenines, doncs, ja ho ha dit el mateix director Levinson, que s'inspiren en el Sukeban, no? Que és això de les delinqüents femenines japoneses i tal. A més, la pel·lícula té un missatge d'apoderament femení molt, molt fort, I el públic, sí que és cert que va bastant destinat al, al públic adolescent, la pel·lícula. Però jo crec que és, la pot gaudir tothom i bueno, veure doncs, aquest equilibri que fa equilibris la pel·lícula entre una societat o una part de la societat sexualment desvergonyida, amb tota aquesta violència, el missatge crític que t'hi vol donar, doncs que no deixa d'estar malament, doncs aquest paral·lelisme que fa entre les bruixes de Salem i tot el que passa a la pel·lícula. Bé, trobo que és prou interessant i que està bé, eh? A mi em va agradar la pel·lícula. Recordo una mica els alumnes de Quentin Tarantino d'aquella època, que intentaven imitar aquí l'estil del director. Aquí la pel·lícula doncs, en té un punt també d'això. Però està bé, jo la recomano i pot ser que passi desapercebuda i crec que és una pel·lícula que hauríem d'estar més al cas per anar-la a veure. I nosaltres ja tenim en Jacint Casamont ben preparat amb les notícies ben calentes. Jacint Casamont, què tal, com estàs?
Bé, aquí ben preparat amb moltes coses que han passat aquestes setmanes que hi ha bastanta tela per tallar.
Va, vinga, som-hi.
Començo per Expediente Warren de Conjuring 3, que sembla que ja tenim director. Recordem que James Wan va dimitir, va dir que passava de fer més seqüeles, però ja han trobat substitut, que és ni més ni menys algú de la casa, com és Michael Chavez, que és el director de La Llorona. Ja hem pogut veure el tràiler, hi ha gent que li té ganes i hi ha gent que no. Jo soc d'aquesta gent que, bueno, potser la miro, potser no. Recordem que la pel·lícula s'estrenarà l'11 de setembre del 2020.
La Llorona?
No.
Ah, val. La Llorona s'estrena més que aquest mes.
No, no.
Vale. Molt bé.
La que tenim més propera, no sé si et sona. Tu tens plans pel 25 d'abril?
Sí. Un pla de 3 hores i escaig.
Doncs no sé si ho tens gaire bé per anar-la a mirar, perquè acaben de sortir a la venda les entrades per anar a mirar Vengadores Endgame, i en Ciso es va batre un rècord absolut, i es calcula que el primer cap de setmana ja faria 800 milions de dòlars a nivell mundial, i és més, pel primer dia, aquella mitjanit, les entrades ja estan esgotades i ja estan a la revenda.
Sí, no, i és com anem, eh? Hosti, tu...
Per això que si teniu molta pressa per anar-la a veure, estigueu pendents del vostre cine per anar a comprar les entrades, perquè pot ser que volin directament.
Si no, ens esperarem a divendres, tu, si dijous no la podem veure. Passa res.
Exacte, que tampoc.
Tancarem el mòbil, no? Però no...
Això sí, perquè spoilers em sembla que rolaran bastants. Després, una altra notícia, Cillian Murphy, que ha fitxat per Un lugar tranquilo 2, perquè la pel·lícula va tenir molt d'èxit i la productora va dir, nen, hem de fer seqüela. I John Krasinski s'ha ficat en marxa, tornarà a ser director i guionista, i tindrem a Emily Blunt, Millicent Simons i Noah Jupe de nou en el repartiment.
Bé.
No sé. Bé, sí. Però el que sí que m'ha alegrat de repetir en el repartiment és Jai Courtney, que repeteix com a Capitán Boomerang a Esquadrón Suïcida 2.
Jo crec que l'única persona en el planeta que ha celebrat això ets tu. Perquè Jai Courtney penso... Jai què? Qui és aquest? És que ja ningú se'n recorda que és Jai Courtney. Ja sí.
Ben jo, que tinc una estàtua al menjador seva. No, a mi em va agradar molt el seu personatge, va ser el que em va caure millor a la pel·lícula, segurament, i bé, repeteix, i donar gens gran pot ser que sigui més despiporre, i mira, pot ser divertit. El diu està molt content i orgullós, i ho ha dit per tots els mitjans de comunicació que té, totes les xarxes socials, i diu que sí, que està molt feliç i pot ser molt divertit. Serà molt diferent, però molt divertit, segons ell.
No, bé.
Jo que m'alegro. Després, Casa Fantasmes 3. Jason Reitman han publicat una foto amb els actors que s'incorporen en aquesta pel·lícula, que són Finn Wolfhard, McKenna Grace i Carrie Coon. Però el que ens interessa és la primera, que és ni més ni menys que la Carol Danvers de petita, la Capitana Marvel.
Sí, molt bé, que diuen que això, que hi haurà molts actors joves, no? O seran adolescents o nens, o no
sí,
sé.
Sí, se suposa que són els fills o nets, diria jo ja, dels protagonistes de la primera i la segona, o sigui que pot ser interessant, veurem com surt, també em fa una mica de por, ja us ho dic, i hem oblidat la seqüela protagonitzada per les dones, molt malament. Però tinc una notícia que això l'agradarà a molta gent. Sabeu que s'està preparant una pel·lícula que s'estrenarà ben aviat sobre Muñeco Diabólico? Doncs tenim la nova veu del Muñeco Diabólico, que serà ni més ni menys que Mark Hamill.
Bueno, jo preferia Brad Dourif, que vols que et digui. A mi que em donguin el Muñeco Diabólico de Brad Dourif. No...
Doncs tu hauràs de mirar la sèrie.
Sí, 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 jo sóc de sèrie. Jo passo de la pel·lícula, ja t'ho dic ara,
No sé, el trailer, bueno, pintava bé, però tampoc matava, però bé, el senyor Mark Hamill n'ha fet molta publicitat, com tot el que fa, i que això, que també està molt content d'interpretar un personatge tan icònic com aquest. I ja acabo la secció de notícies amb la notícia més rara de la setmana, perquè hi ha gent que ha captat imatges del rodatge de la pel·lícula nova de James Bond, la número 25, que no tenim absolutament res, a part del director i el protagonista, però bé, han rodat una escena enmig del gel on es veu un tio amb màscara que tira una criatura sota l'aigua i que li dispara. I no sabem qui és. I de moment sabem que no és Rami Malek, perquè el tio no sap arribar al rodatge, i es rumoreja que podria ser un flashback on la nena que tira a l'aigua podria ser Madeleine Swann, que seria el personatge que va interpretar Lea Seydoux a Spectre. I si ens quedem amb l'incògnita de qui és aquest senyor, perquè fa mal a la criatura, etcètera, etcètera.
Molt bé, doncs ja no podrem dormir, Jacint.
Ho sé, he fet aquí un cliffhanger impressionant,
sí.
Eh?
I ara no sé qui era, Lea Seydoux, allà no me'n recordo res d'aquella pel·lícula terrible.
Ben fet que fas, també
sí,
t'ho dic.
Sí. Bueno, Jacint, forta abraçada, fins la propera setmana.
Igualment, parlem.
Adéu. I ara, Marta, vinga, anem per lo teu i amb això acabem el programa d'aquesta setmana.
Les intimitats de les estrelles al descobert a les xafarderies de Hollywood.
Ja, pots començar.
Doncs aniré ràpida perquè en Jacint per telèfon abans, quan no l'escoltàveu, m'ha dit que jo també m'enrotllo. Perquè li estava dient, és que l'Ignasi s'està enrotllant, està fent aquí una crítica, i m'ha dit que estrany. Bé, m'ha sabut greu. Ara estava mirant el programa de Còmic Barcelona, que m'agrada molt. Ja veuràs com l'any que ve no ens costarà gens de dir-ho.
No, ni poc.
I hi ha una taula rodona de superheroïnes. Hmm. I participa la periodista Elisa McCausland, que ha escrit un llibre que ja l'havia vist, Wonder Woman i el poder del feminisme, els poderes del feminisme i tal. Que està molt bé, que hi participa Trina Robbins, per exemple, que és una guionista consolidada de còmics, de còmic europeu, de còmic americà i d'altres, Natasha Bustos fent i dibuixos i tal. Vull dir que, bueno, suposo que parlaran de Wonder Woman, no?
Bueno, moltes altres.
A la gran pantalla, perdona, Superheroïnes a la gran pantalla.
Bueno, ara que tenim Capitana Marvel,
també. Sí, però
també...
quantes n'hi ha? Dues, gràcies.
Bé, Capitana també Marvel tenim la Viuda Negra, Scarlett Johansson.
Quan? Li han dedicat pel·lícula?
Estan a punt.
Vale.
Mm-hmm. Però doncs bé, està allà amb Los Vengadores.
Parlem de superheroïnes, m'ha vingut superbé. Tot i que he vist per exemple, la Emil Ferris, que s'ha publicat Lo que más me gusta son los monstruos. Sabeu? Aquesta dibuixant, il·lustradora que ha fet un còmic amb retoladors, amb bolígrafs, no retoladors, bolígrafs. Doncs aquí, el que jo no sabia és que s'ha publicat un primer volum i s'està a l'espera del segon, perquè es veu que el còmic són 700 pàgines, una brutalitat, i es va entendre que potser dividir-ho en dues parts. I també es presenta una... Jo estic tirant pel meu terreny, una novetat de la Tilly Walden, que va anar a la seva jornada de presentació de piruetes, presenta un llibre, un còmic nou, que és En un rayo de sol. Primera part i té una segona. Bé, no sé, hi ha moltes coses.
Això és, per tant, cal cercle de la secció que no has fet avui.
Exacte. Va. I també hi ha un autor que també l'han convidat, que és Tipex, o Tipex, que és holandès, i me va cridar molt l'atenció. És que he estat buscant aquesta setmana.
Amb aquest nom, per ser dibuixant, me'l rotllo, eh?
Sí, no sé, però en té uns quants, eh? I segur que hi ha gent, és de l'any 62, hi ha gent que ja el coneix, i ha fet, que me sembla molt interessant, un còmic d'aquells que va pes de l'Andy Warhol, de la seva vida i obra. Ha de ser brutal. Aquest el volia fullejar, perquè ha de ser impressionant. I segurament tu estàs molt més al cas de les novetats de Panini, perquè deuen a manta, no?
A manta, a manta. Bueno, no, no pensis... No, Panini per salons i tal...
No, és veritat, és veritat.
Té una altra manera de dir, bueno, de publicar, però... que no va lligada a salons, sinó que ells van traient novetats a manta cada mes. O sigui, tal i faci
a
saló,
tinc ganes de
conèixer
en Daniel Claus, no sé si coincidirem en el dia.
Fa una masterclass. Sí, fa diverses xerrades.
Sí, home, tinc ganes de... No? El creador de Ghost World. Pues, i d'altres, eh?
Sí, home, i tant.
A més, traurà segurament, no? Fa poc que ha editat un altre còmic, el trauran com a novetat també.
Sí, sí, però feia temps que no editaven res d'ell. Correcte.
No tant. Paciència.
Sí, un parell d'anys, no? Fer per això.
Oh, és que passa el temps.
Sí, no, és que és això. Sí. Un parell o tres, eh?
Però bé, bé, no sé, ara... Sí? Bueno, tiro amb el que he trobat. És que m'ha fet molta gràcia perquè el dilluns va ser l'April's Fool. I sé que et farà... Potser tu no t'ha fet gràcia.
És que aquest any no l'he seguit. Per tant, si m'ho expliques, jo encantat de la vida.
No he fet molt d'allò. Només he triat cosetes que m'han fet gràcia a mi. L'April's Fool sabeu què és, no? Sí. És els Sants Innocents, però per molta altra part del món, diguéssim. Uh-huh. Fins i tot crec que vaig sentir que a Mallorca, a les Illes Balears, també celebren l'April's Fool. Sí.
L'Abril Loco.
No sé.
S'Abril Loco. No?
No farem aquesta sorna.
No, ja l'he feta jo. Sí, ja em podeu pagar.
Ja podeu pagar per Twitter, si voleu. Doncs Mark Ruffalo, per exemple, que m'encanta Mark Ruffalo... Té un sentit de l'humor també molt sa. Va posar un tuit, una piulada, que deia 25 dies fins a Avengers Endgame, que tu ja els deus estar comptant. Pregunteu, demaneu i jo us donaré. Aquí teniu l'espoiler. I va penjar un link a un suposat espoiler de la pel·lícula. I clar, tothom devia... Penso que tenia no sé quantes linkades al seu
Twitter. I quin era el troleig? Perquè de on te portava això?
Doncs no ho he comprovat, perquè he anat molt a saco, però si vos ho podeu comprovar.
Ara ho vaig
a
mirar, això, Mark Ruffalo.
Mark Ruffalo o vosaltres mateixos...
T'ho vés tirant, sí. Jo vaig buscar.
Comença 25 days until i hashtag Avengers Endgame. Doncs... doncs res, aquest és un dels que he trobat. També la Jennifer Garner, que coneixem, no? L'actriu Jennifer Garner, exparella de Ben Affleck, que fa relativament poc ha començat a parlar de la seva relació amb en Ben Affleck, de com ha anat també aquesta separació, que li ha costat bastant, de molt dificultosa la relació, comparteixen tres fills, doncs surt amb un vídeo, tota sèria i contundent i convincent, dient que està entusiasmada, que finalment ha pogut fer allò que desitjava, que era escriure un llibre. Sí, senyors i senyors, he escrit un llibre, tot aquest procés ha estat humil i alhora il·luminador, perquè m'ha portat a llocs i de mi mateixa on no hauria arribat mai. Saps tot això que es diu? Sembla un llibre de tu ajuda. Sí, Ignasi, que on te porta?
No, res, hi ha una barra tot que fa veure que carrega, llavors opera April's Fool amb un cor de color verd. Una collonada.
Exacte. Però ja és que però la gent ni queia, esclar, perquè ja ho saps que pot ser broma, però i si Mark Ruffalo ha penjat algo que m'estic perdent? Doncs això, Jennifer Garner fa tot aquest vídeo super ben currat i llavors al cap de poc això ho va posar en el seu Instagram i va dir... va tenir una barbaritat de comentaris que la gent li deia, oh, que bé, Jennifer, que bé, i me'l llegiré, no sé què, i al final, clar, diu, Me sento fatal, però això és broma. Vull dir, no he fet cap llibre. Molt bé. Aquestes són les que us havia... Les que us havia tret de l'April Fool's. Segur que hi ha un munt... Bueno, n'he vist més, però eren de personatges que tampoc no coneixia massa allà, suposo que sí. El que sí que us volia parlar és aquest saló, aquest CinemaCon, que justament s'ha presentat material de rodatge de les dues pel·lícules que vindran de DC, protagonitzades per dones. Estàs al cas, no? És la Wonder Woman 1984 i Birds of Prey, basat en aquesta personatge Harley Quinn.
Que sí, l'espin-off de Harley Quinn.
Que esperem que estigui bé. Bueno, si més no, la protagonista, l'actriu estava molt, molt entusiasmada.
En Jessina ha dit que l'únic bo d'aquella pel·lícula era Jay Courtney. Evidentment, Jay Courtney era una merda, diguem-ho clar.
Però
l'únic que valia la pena...
Paper...
No, la que valia la pena era ella, Harley Quinn. Margot Robbie era el millor de la pel·lícula.
Sí,
era l'únic bo de la pel·lícula. De fet, tot l'altre aquesta... era per llançar.
Aquesta jo crec que estarà més bé. Jo, bueno, no sé,
bueno, no sé, jo ja no m'ho fio de res. De fer... bueno, en fi.
I de la Wonder Woman, 1984, tampoc?
Home, anys 80, això ja...
Anys 80.
Sí, això ja, ja ens té mig guanyat per l'ambientació vuitantera. Per tant, a partir d'aquí...
Bé. Clar, està ambientada en l'era Reagan. Pot ser entretingut i divertit, no? Algunes de les anècdotes que es puguin explicar. Surt la Kristen Wiig com a Cheetah, no? Cheetah, com li dieu? Cheetah. Com a nèmesi de Wonder Woman. Aquí els productors diuen que la protagonista Wonder Woman adquireix, no?, explota els seus poders al 100%. O sigui que aquí la veurem encara més segura, potser, o més a l'acció amb els seus poders.
Sí, bé, aquí hi ha una pel·lícula d'origen, en teoria, doncs, sí, estava com autodescobrint-se, no?
820 milions de dòlars, va
no,
fer.
Una pasta. Mm-hmm. Sí, sí.
Està bé, aquesta tinc ganes de veure-la. Potser, home, si manté una mica el sentit de l'humor d'aquella primera part de la pel·lícula, a mi em va agradar. I no sé si tornarem a veure en Chris Pine. Potser el reviuen, no?
Sembla ser que sí,
sí. Reviuen.
Ja s'ho han arreglat com per... Bé, són aquestes coses que té Hollywood que...
Hollywood i els superherois i superheroïnes, que no?
Sí, però és humà, que... no és un superheroi aquest personatge.
No, és veritat.
No,
no,
no caldria.
No semblava que pogués sobreviure, però bé. Aquí tenim la Helen Mirren, que en aquest mateix festival CinemaCon que es fa a l'Hotel César de Las Vegas, doncs ha fet unes... Bueno, no sé si declaracions o un crit a favor i en contra de Netflix en la mateixa frase. Va ser molt bo, perquè va arrencar molts aplaudiments de l'audiència, perquè ha dit I love Netflix, but... bueno, fuck Netflix, no? Estimo Netflix, però que es foti Netflix. És a dir, li agrada molt l'oferta que hi ha, però, volguem dir, les bones pel·lícules s'han de veure al cinema.
Uh-huh. Sí, sí. Això és veritat.
I tot això perquè ha estrenat, portava The Good Liar, doncs va parlar d'aquesta pel·lícula, i s'ha parlat en aquesta, que s'hauria de fer una, potser una investigació, que això m'ha quedat pendent, en la CinemaCon s'ha parlat, hi ha hagut una taula rodona sobre Netflix, sobre què pot passar, sobre els drets, sobre estrenar cinema... perquè no ha agradat això de que s'ha fet en Roma, sembla que, no?, una setmana...
Pues més del que s'hi vagin acostumant,
a cinema,
eh?
I de seguida passar-ho a Netflix, no? I a Netflix, clar, els CEOs, no?, els propietaris de Netflix estan encantadíssims amb l'èxit de... Clar, és que els hi ha caigut...
Jo crec que el futur ens ha caigut a la cara i n'hi ha que no ho volen acceptar. I és el
tampoc
que
Netflix no està d'acord amb haver d'estrenar primer a grans teatres, bueno, grans sales, per després passar-ho a plataforma. Bé, aquí hi ha aquestes... jo crec que la gran potser és aparença, és a l'hora de donar premis, no? És on hi ha hagut més polèmica, de fet. Quan dones premis d'aquests certaments amb tant de prestigi, no? Als Oscars, sí. A Cannes...
Ara aquest any l'última pel·lícula de Martin Scorsese s'estrenarà per Netflix, per tant trobo que ens tornarem a trobar exactament el mateix debat.
I Martin Scorsese ha accedit
Home, és que si no...
Li deu semblar bé.
Perquè tampoc li pagava un estudi d'aquests tradicionals. Clar. O sigui, clar, aquests estudis es queixen d'això, però per altra banda no volen produir segons quines pel·lícules. Per tant, què fan aquesta gent? Se'n van a Netflix. Llavors també li poden passar com Woody Allen, que va a Amazon i Amazon li diu sí, sí, no te l'estreno. Que és un altre problema que té ara també Woody Allen, no?, amb Amazon.
Bé, jo crec que tot això s'aprofiten aquests festivals com el CinemaCon de Las Vegas per poder-ne parlar i fan aquestes taules. I només us volia parlar d'una última, no sé, picada de crostó a Marvel. Hi ha hagut una campanya encetada per una periodista de San Francisco que s'ha queixat de les fotos promocionals de les pel·lícules en què les actrius protagonistes, que tots i totes tenim en ment, com la Scarlett Johansson, la Gwyneth Paltrow, la Danai Gurira, doncs els hi fan l'airbrushing, que es diu. Saps què vol dir?
A veure, explica.
És aquest terme, que segurament ja s'adaptarà d'alguna manera, és la neteja de les arrugues. Uh-huh. És l'edició, però brutal, perquè no apareix, no és que només treguin les arrugues, és que no apareixen línies d'expressió al rostre. Això és el rostre.
Però això en els pòsters promocionals.
Sí, per exemple.
Però també ho fan els homes, eh?
No.
Aquí...
Aquella
no?
Diu, podeu vols veure dir? Les diferències. Saps aquestes, que no és només... Saps que dels pòsters es fan variacions també, no? I es fan fotos de les protagonistes individualment.
Jo diria que també es fan els homes i es veu molt retocada la imatge, eh? T'ho dic perquè és bastant
diu,
evident quan es fa una cosa així.
Ella diu que en els últims anys s'ha rectificat això. Abans sí que els homes també s'editava molt, es feia aquest airbrushing, però ara hi ha aquesta doble rasant. A les noies se'ls continua fent i als homes surten amb les expressions i amb les arrugues.
Jo crec que als homes també se'ls hi fa, però potser a les dones se'ls hi fa una mica
bestial,
més.
Bestial, tu veus els fronts, estan nets, és a dir, no hi ha ni una línia, ni un, saps? Ni quan aixeques les celles... Que... No sé, fixem-nos-hi, per què no? No? Si voleu... ens hi podem fixar. Ja estic, Ignasi, no em vull estendre més.
Molt bé, doncs res, ho deixem aquí i la setmana que ve parlarem força de Shazam, que s'estrena aquest cap de setmana.
Ai, sí, tinc ganes, pot estar molt bé.
No, sí, fa molt bona pinta. A mi aquest rotllo en plan Vic i tal, la veritat és que és una pel·li que li tinc moltes, moltes ganes i crec que pot ser un dels grans èxits, ja no només en taquilla, sinó en crítica, de DC, que ja tocaria que fes una pel·lícula que, com aquesta, amb un nivell alt. La setmana que ve en parlarem. Jo mateix, l'Ignasi Arbat, m'acomiado. Marta, ens retrobem la setmana vinent.
Sí, només volia dir que m'encanta el cartell de Còmic Barcelona. M'agrada molt. El cartell que ha fet l'Anna Galvany.
Sí.
M'agrada molt. Felicitats.
Molt bé, doncs ens retrobem la setmana que ve i us deixem amb banda sonora de Shazam, tema de Benjamin Wildfish. Fins la propera setmana. Ningú no és perfecte.